Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. Cinc comarques del sud del país continuen en alerta davant la previsió de pluges localment intenses. Dues estan en alerta vermella, el Baix Ebre i el Montsià. Els controls que estan fent els Mossos per vigilar que es compleixin les restriccions de mobilitat estan generant cues en diversos punts de la xarxa viària. Tarragona, Ricard Buigas, bona tarda.
Bona tarda. El temporal de moment no ha generat incidències destacades. Això sí, els controls dels Mossos han provocat cues destacades, les més importants, en els controls que estan instal·lats a l'AP7 a l'altura del Tafur. Al Tarragonès i Amposta, al Montsià. Hi ha transportistes que ho entenen i altres que no.
En part està bé per evitar danys, però bueno, crec que es podria fer algo millor.
Con el tema de camiones tendrían que tener un poco más de miramiento, porque hostia, nosotros somos prescindibles.
Per causa d'aquest col·lapse, Renfe ha decidit suspendre el servei alternatiu per carretera que s'està aplicant per les obres que es fan a Roda de Barà. També acaben d'aturar la circulació a l'R16 entre l'Ametlla i l'Hospitalet per problemes a la infraestructura. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Més notícies, Montse Pujol.
Mor una de les persones que van quedar ferides dissabte passat per l'atropellament múltiple al passeig de Fabra i Puig de Barcelona. La dona ha acabat morint avui a l'Hospital del Mar, on va arribar en estat greu. Segons fonts municipals, el conductor d'un vehicle va tenir un problema de salut i es va acabar enfilant a la vorera amb el cotxe. Arran de l'accident, el SEM va haver d'atendre 9 ferits. Un home va ser traslladat en estat crític i 4 dones meus han estat greu.
Donald Trump i Joe Biden parlen aquesta tarda al despatx oval del traspàs de poders als Estats Units en una cerimònia protocolària que Trump va obviar fa 4 anys. El magnat hi arriba després de reunir-se amb el caucus republicà al Congrés, que avui tria el seu nou líder enmig d'una pugna interna entre candidats de l'establishment i el promogut pel president electe. Washington, Francesc Garriga.
Hola, bona tarda. Donald Trump, que és a punt d'arribar a la Casa Blanca, una expectació màxima. No recordem haver vist els últims 3 anys tants periodistes com hi ha ara per veure el retorn de l'expresident. És un retorn històric. Fa gairebé 4 anys en va marxar, denostat per tothom, després de la sala del Capitoli, i avui hi torna de visita, però aviat ho farà per la Porta Gran com a president electe dels Estats Units. Biden, que ha acceptat trobar-s'hi, haurà de posar sobre la taula el traspàs de poders, un traspàs de poders que comença a agafar forma amb nomenaments com el d'ahir la nit, matinada a Catalunya, i Elon Musk formarà part d'una agència del govern. Francesc Garriga, Catalunya Ràdio, Washington.
La presidenta Ursula von der Leyen manté la confiança en Teresa Rivera després de la Dana i agafa les regnes per intentar superar el bloqueig de la futura Comissió Europea. Brussel·les, Jordi Baró, bona tarda.
Bona tarda. Sense avenços avui en el bloqueig sobre la formació de la futura Comissió Europea, Ursula von der Leyen ha citat els 3 partits proeuropeus que li donen suport, populars, socialistes i liberals, però la reunió ha acabat sense resultats. L'objectiu és poder validar els noms dels 6 pesos pesants, entre els quals el de Teresa Rivera. La decisió està ajornada sine die després de l'audiència ahir, que es va fer en un clima molt tens, amb acusacions dures de PP i Vox a la ministra per la gestió de la Dana. En un debat avui al Parlament Europeu, les crítiques s'han repetit. Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
L'increment de la mobilitat afegit als problemes a Rodalies ha augmentat la demanda als busos interurbans entre un 20 i un 30%. Això es tradueix en passatgers que viatgen drets o bé no hi poden pujar. El govern es compromet a actuar-hi de manera immediata. Ho farà posant més autobusos i ampliant les freqüències. N'ha parlat a Catalunya Informació el secretari de Mobilitat, Manel Nadal.
El que no podem és permetre que la gent vagi dreta, que en una parada hi hagi gent esperant a l'autobús i no pari perquè va ple i no pot recollir-se, i per tant hem de donar una resposta immediata. Nosaltres ens comprometem que abans del primer trimestre del 2025 aquests casos de sobredemanda, diguem, bueno, o que ocasionen aquesta gent que va a dreta, etc., ho resoldrem.
Esports, Sonia Oleart.
Avui a les 6, Partizan Barça, l'Eurolliga de bàsquet, en transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio, l'Eurocopa, la penya rep el Budrnox de Montenegro, a 8:45, partit que podeu veure per Esport 3. El jugador del Barça, Ansu Fati, s'ha fet una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta i estarà al voltant d'un mes de baixa. Cubarsí ha estat convocat per la selecció espanyola per cobrir la baixa del jugador de l'Aston Villa, Pau Torres. A la quarta eliminatòria de la Copa de Futbol Sala Masculina, Leganés-Barça, Otxarbe de Bilbao, Indústria Santa Coloma i Mataró-Penyíscola. És una eliminatòria a partit únic que jugarà els dies 26 i 27 de novembre. En tenis, Carlos Alcaraz manté opcions de classificar-se per a les semifinals de les ATP Finals. Ha superat avui Andrei Rublev per 2-7-0.
Fins aquí les notícies.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així ara.
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Sentíem el butlletí. Avui, a partir de les 5 de la tarda, hora, Donald Trump, que torna a posar els peus a la Casa Blanca i ho fa per veure's cara a cara amb l'encara president Joe Biden. La idea és preparar la transició per convertir-se un altre cop en el president el pròxim mes de gener. Trump hi arriba amb el nom d'Elon Musk sota el braç, ho he llegit, no, això?
Bueno, és que...
Fantàstic.
És que Elon Musk ara mateix és el màxim accionista d'una empresa que es diu Estats Units.
Sí.
Perquè recordem que va posar 150 o 130 quilos a la campanya de Trump. Per tant, ara mateix és el màxim accionista d'aquesta empresa i li estan recompensant això. Fixa't que com estem parlant dels Estats Units com si fos una empresa, però és que a partir d'ara Estats Units serà una empresa.
Sí.
És el que ens espera.
A més, poca una pedregada, també.
A més, l'altre dia ja hi havia les primeres... sonaven les primeres flautes que aquesta presència de Musk al govern, per exemple, es podia utilitzar com a arma geopolítica. És a dir, europeus, voleu el suport dels Estats Units a l'OTAN i que es mantingui? Doncs aquesta regulació que esteu fent per les xarxes socials, com la d'Elon Musk, ens la... igual n'hem de tornar a parlar, d'això, no? I aquesta mena de xantatges doncs, poden convertir en la nova política nord-americana.
El nomenament d'Elon Musk el convertirà en responsable del Departament d'Eficiència Governamental i és només un dels noms d'una administració plena de fidels, per no fer servir un altre adjectiu. Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ui, em sembla que portem una de delay, nen. Mort de Déu. A veure, un, dos, tres...
Espera, que reconnecto, espera. Que...
Sí, reconnecta, reconnecta.
Sí, és sol, és boníssim.
No, perquè va estar contestant des de les eleccions de la setmana passada, eh? Hola, i 7 hores, hola.
Ha entrat en un
forat. En un espai-temps,
exacte.
De veritat, Déu-n'hi-do. A veure si el tenim de nou. Francesc Garriga, bona tarda. Encara no el tenim, eh? No, està dissimulant. Ara li preguntarem, perquè en Garriga està allà mateix i jo vull saber si ha pres posició ja a la Casa Blanca i si està veient alguna cosa, si Donald Trump... Jo em pregunto si anirà vestit o despullat a entrar a la Casa Blanca, perquè és capaç d'anar amb la tita fora, eh?
M'encantaria escoltar la conversa que tindran portes endins amb Biden, a veure què es diuen. Sempre m'he preguntat què es diuen, perquè s'han dit de tot. Trump deia que Biden estava malament del cap, que era un pobre iaio...
Però és el gran moment, ho dèiem l'altre dia, no? És el gran moment de compromís, dels somriures més falsos de la història.
Incomoditat.
Cal, això, és que jo ho eliminaria.
Ja, ha de ser tan incòmode. No?
Francesc Garriga, bona tarda de nou.
Ara sí, per favor.
Escolta, sí. Ja has pres posició a la Casa Blanca o què?
Sí, de fet, mira, ha parlat amb trans i entenc que, com a mínim, els últims 4 anys no hi ha hagut mai tanta expectació a la Casa Blanca. Tots els que tenim acreditació i més som aquí i diu, home, diu, això amb Trump sí que alguns dies passava, que venia tothom, però com avui, no. És a dir, és un dia gran. Fixa't si és gran que fins i tot a l'edifici contigu, que és l'edifici on hi ha les oficines dels treballadors de la Casa Blanca, on hi ha l'oficina de la vicepresidència, a les escales d'aquest edifici ara hi ha tota una sèrie de gent, treballadors, que entenc que el que volen fer és veure com Trump torna. Perquè això genera molta expectació. Penseu que aquest senyor fa 4 anys va marxar d'aquí amb la cua entre cames, gairebé com un... com un pària.
Sí, sí, i mira'l.
Després de la sala del Capitoli. I ara hi tornarà com a nou capo.
A més, avui es produeix aquesta reunió amb Biden, quan recordem, això és protocolari, però recordem que Trump es va negar a tenir aquesta mateixa reunió amb Biden quan ell era el president que entrava. Sí, sí, és a dir, quan Biden entrava i Donald Trump sortia. S'espera que
sigui
tensa.
Clar, perquè aquesta època... És que serà això, serà protocolària. S'asseuran, serà molt interessant veure els segons que ens deixin veure de com s'asseuen i les paraules que es dirigeixen, que segur que seran educats tots dos, segur que seran educats, i que fins i tot no descarto que Trump tingui alguna bona paraula per Biden, perquè Trump, si una cosa li agrada, és que el tractin bé i que li facin la pilota. Si avui Biden el rep i li fa honors, doncs això a Trump no deixarà d'agradar-li. Per tant, diguem-ne que avui no descarto veure un Trump
I que, a més, Donald Trump, simpàtic. No sé si us heu fixat, des que ha sortit guanyador, vencedor, el Partit Demòcrata li reconeix, evidentment, la victòria, ha baixat bastant el to, eh?
Home, simpatiquíssim.
Ha baixat molt el to. Però això no vol dir que no estigui fent feina, eh? Perquè ja té una gran part del seu equip de treball formada. A aquestes altures, a la primera legislatura, crec que encara no en tenia... Crec que no, van per feina, aquesta gent. Eh?
I tant. Escolta, sobre
és
la...
És a dir, ha baixat el to verbal, però el to dels nomenaments...
Ara,
alguns ja són molt contundents.
Sí, perquè, déu-n'hi-do, la pluja de noms. Ara dèiem la senadora que... Senadora? Que va disparar el seu gos.
Sí, bueno, però no és l'única. Jo crec que els perfils dels quals s'està envoltant Trump són els perfils més radicals del partit. No sé, les persones, ja no diré més extravagants, però amb unes idees i amb unes propostes que, ostres, voregen la bogeria.
Garriga?
És una barreja d'alguns vells coneguts, durs, però... A veure com ho diré això, amb cara i ulls, és a dir, Marco Rubio és un home sense principis, molt ambiciós...
Predigne?
Però una trajectòria sòlida com a polític i que, per tant, diguem-ne que et pot agradar o et pot desagradar absolutament, però li has de reconèixer que té una trajectòria i que, per tant, té una capacitat, i després, en canvi, col·loca com a responsable del més important del món un senyor que sí va ser militar, però va ser militar ras, que va ser guarda de Guantánamo, que ha defensat com es va tractar els guardes de Guantánamo, i és un senyor que era presentador de Fox News, i que aquest és el seu gran mèrit, ser presentador de Fox News. Per tant, diguem-ne que tens des de Marco Rubio, que potser és més tradicional, a homes com Pete Hetz, que és el nou cap del Pentàgon, o ja no et dic Elon Musk, a dirigir departaments que tampoc tenim massa clar què han de fer.
Parlant d'Elon Musk, aquest senyor cobrarà per tenir aquest càrrec?
Doncs mira, és una bona pregunta. En principi, no. El que aquí s'està discutint ja molt és que, per reduir la burocràcia governamental, el primer que fa Trump és crear un nou departament, i aquest nou departament tindrà dos caps, que no sé si és gaire eficaç, això de posar dos caps en un departament de nova creació per retallar el govern. Però no crec que cobri, perquè seria bastant escandalós. De fet, Trump no cobra com a president de la Casa Blanca.
Cobren en espècies, no?
Per tant... Bé, clar, és a dir, Elon Musk segur que es pot enriquir. No dic que ho faci, però que tindrà l'abast fer-ho amb la seva presència al govern, segur.
Clar.
Bueno, diuen que Musk estarà, diguem, per sobre dels reguladors que afecten, diguem, a les seves empreses, els seus contractes amb els Estats Units, no? I es pot afavorir ell mateix, no? És com molt estrany tot, no?
Estarà al costat, en paral·lel, perquè per sobre no ben bé, però és veritat que la seva agència, com que no tenim massa clar quin estatus tindrà, sí que pot impactar en retallar el personal, per exemple, de les reguladores, però no pot imposar-li a les reguladores les polítiques, el que passa que, clar, això ja ho farà Trump directament.
Clar.
Carlos.
No, de fet, això de retallar ho va fer a Twitter i ja sabem com està. Quan va entrar es va carregar 6 o 7.000 persones.
Serra Elèctrica va treure.
I mira que bé que va.
I després el que també estem assistint, potser, és el que ha passat tota la vida, no? El que passa és que d'una manera més barroera, perquè tothom sap que el fer de lobby és una feina que a Washington, bàsicament, existeix i és acceptada, no? I, bàsicament, estem, Garriga, creus assistint a una manera de fer lobby ja, diguéssim, barroera i oberta i que tothom veu, perquè al final això ho ha fet tothom, però tothom ha intentat procurar ser més subtil. Ara ja no, ni cal, no?
Sí. No s'estan tapant gens i estan anant directament a pit descobert, et diria. Tot i que també et dic una cosa, eh? És a dir, no han ni començat i al Partit Republicà hi ha gent que arrufa el nas, que no ho veu clar, alguns dels més extremistes, trumpistes, consideren que, per exemple, nomenar Marco Rubio, aquest senyor que us deia ara, és una traïció perquè és un senyor de tota la vida, que ells precisament el que volen a Trump és tenir-lo perquè faci coses que no són de tota la vida. Han col·locat d'assessor de seguretat un senyor que ja ho era amb George Bush. Per tant, ja dintre del mateix Partit Republicà, gent que diu, ep, això no és el que havíem quedat. I després, també hi ha molta gent que mira des de fora i que diu, estem nomenant un govern on la meitat són gent incompetent, sense cap mena d'experiència, sense cap mena de validació, més enllà de fer la pilota Trump, que això sí que ho fa.
Poc a por ens està fent això. Ai,
no, no, a mi
m'hauria de fer...
Clar, jo em pregunto, hi ha psicosi entre l'establishment de Washington on ets tu?
Mira, et diré una cosa. Jo, clar, són les primeres eleccions que visc aquí. Ha estat molt interessant veure com aquesta ciutat que viu del govern i al voltant del govern i que eminentment és demòcrata, perquè la gent que viu aquí són 90% demòcrates, això, i ara ho dic molt seriosament, aquesta setmana ha estat un funeral, aquesta ciutat.
Clar.
Anaves on anaves, la pregunta inicial o el comentari inicial era, uf, Déu-n'hi-do, quina setmana. És a dir, la gent estava realment trista,
clar,
tocada, afectada, i molts d'ells... perquè ho senten personalment, però d'altres perquè saben que els faran fora, que els poden fer desaparèixer els seus llocs de treball. Per tant, hi ha una certa por de, si Trump fa el que ha dit, això canviarà molt. Ara, falta veure si el sistema permet que Trump, per exemple, faci desaparèixer el Departament d'Educació, com diu que vol fer, per exemple.
Molt bé. Gens important, el Departament d'Educació. Déu-n'hi-do. S'està previst que això passi ja? Encara no està passant perquè estem veient unes imatges, encara no ha comparegut, no, Donald Trump?
No, a veure, compareixer no ha de...
no sortirà.
Compareixerà.
Però els veurem junts donant-se la mà, una
no
cosa d'aquestes.
No ho sabem. Amic. Exacte. És a dir, el que encara no tenim clar la premsa, que estem col·locats a les portes de la zona del despatx oval, diguem...
Si tu ets dintre del jardí, eh?
En principi, Trump... Nosaltres som al jardí a la part... com ho diria això?
És igual,
ja ho veiem, a les columnes de l'esquerra, perquè estem veient els micròfons.
La gent a casa... Bueno, estàs a dins dels jardins de la Casa Blanca.
Exacte, però no a la part més privada dels jardins, que és on es fan els actes públics, sinó on ens podem esperar, que és on aparquen els cotxes. Però Trump avui sembla que no aparcarà aquí el seu cotxe, que entrarà per una altra banda, i per tant és possible que nosaltres ni tan sols sapiguem quan ha entrat fins que no ens ho diguin, perquè aquí no tenim camp de visió. I públicament no està previst que faci declaració, però ja ens han dit, els veterans, diuen bé, Trump és Trump.
Clar,
i potser
és Trump.
Quan acaba...
Tu creus que farà una cosa sense explicar-la?
S'anima i surt aquí i es muntarà aquí una marabunta de micròfons terrible per sentir-li dir un parell de coses, però de moment no està previst que parli, més enllà dels segons que ens ensenyi la televisió quan s'asseguin amb Biden al despatx.
En tot cas, atent, tindrem en Francesc Garriga, connectem amb tu després i ens expliques què ha succeït, finalment.
I tant.
Vinga, Garriga, fins ara.
Adéu.
Ai, senyor. Òscar Broc, Estel Soler, moltes gràcies, estimat.
A vosaltres.
A vosaltres. Quina sobretaula. Ens sentim la setmana que ve i a tu, Òscar, demà, eh?
Demà, amb l'anticrist.
Uf,
ja saps de qui parlo, no?
Torna,
Toni G.
Toni G, record, de veritat.
Esther Vallès, Fran Domènech i Carlos Baraiber, gràcies, estimats.
A tu, adéu.
No marxem, perquè hem de tornar a la zona zero del temporal a València. I us dic que tornem a la zona zero del temporal a València des de fa dues setmanes perquè alerta els ciutadans dels pobles afectats per les riuades de la Rambla del Poyo i el riu Magre han rebut ara mateix, per sort, una alerta al mòbil. Al DAIA hi tenim els enviats especials Albert Prat i David Mendoza. Albert, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, de fet, nosaltres acabem de rebre aquesta alerta al telèfon mòbil. Us la llegeixo literal. Diu, davant del nou episodi de pluges es restringeix el trànsit de vehicles privats, excepte vehicles essencials, en municipis afectats per la inundació de la Rambla de Poyo, el riu Magre i les pedanies del sud de València a partir de les 6 de la tarda i fins demà a les 6 de la tarda. Per tant, en qüestió de 3/4 d'hora queda restringida la circulació en aquesta zona zero. És ara mateix on ens trobem nosaltres. Som al Daia. De fet, aquesta alerta ens ha enganxat aquí. És un dels pobles de l'interior, a la província de València, encara no a mitja hora de la capital. Hem vingut fins aquí perquè en aquest poble s'ha fet una crida des de l'Ajuntament perquè es col·loquessin sacs de terra en els punts on es poden tornar inundant les properes hores i per evitar una crescuda del riu en els passos subterranis, l'Ajuntament està col·locant tota una renglera de sacs de sorra per intentar, d'una manera més aviat precària, evitar que pugui créixer el riu.
Déu-n'hi-do. Aleshores, repassa'm a l'inici del text, perquè em sembla que no és recomanació, ja és prohibició directament.
Sí, insisteix, davant del nou episodi de pluges es restringeix el trànsit de vehicles privats,
perfecte,
excepte vehicles essencials.
Perfecte, sí, estem parlant d'una alerta vermella, en aquest cas, Albert.
Sí, de fet, aquí nosaltres hem pogut passejar res, que hem arribat fa qüestió de minuts aquí a Aldaia, perquè us podeu imaginar que els accessos aquí no són fàcils, tot i que realment la ciutat està molt més aclimatada per poder-hi circular amb vehicle, però pràcticament no hem trobat ningú pel carrer. Aquí plovisqueix, els carrers estan relativament nets per permetre la circulació dels vehicles d'emergència, però insistim, i acaben de rebre els veïns aquesta alerta, que a partir de les 6 de la tarda està prohibit circular a la zona 0 de València.
Ah, doncs estarem atents, Albert. Si canvia qualsevol cosa, si comença a ploure o si la qüestió es desmadra, si us plau, demana pas de la tarda de Catalunya Ràdio, eh?
Sí, perfecte.
Vinga, fins ara, Albert. I ara, mira, ja que hi som, parlem amb la Gemma Puig, perquè volem saber com està la previsió del temps en aquesta zona ara mateix, que ens explicava l'Albert Prat, que ja han rebut aquesta alerta, en aquest cas alerta vermella. Gemma Puig, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou.
Déu-n'hi-do, com està la situació?
Sí, han rebut aquesta alerta, però encara allà no hi plou molt, eh?
D'acord.
És a dir, arribarà, l'alerta és en previsió de l'arribada d'aquesta pluja a aquest sector on va ploure tant fa 2 setmanes, aquest vespre, és aquest vespre, nit, matinada i demà. I, per tant, entenc que és la prohibició, sobretot a partir del vespre. Encara ara
de 6
no plou...
a 6, deia, si no m'equivoco.
Sí, de 6 a 6, sí. Ara, on està plovent del País Valencià és més cap a Castelló. Per tant, les precipitacions més continuades i una mica més abundants encara es continuen sent en aquest sector. I sí que la previsió és que els efectes de l'Havana doncs, es vagin desplaçant cap avall. És a dir, els registres ara més importants, després dels de la matinada, doncs, són els 100, més de 100 litres a Benicarló, a Peníscola, i a la zona afectada per la primera Havana, doncs, de moment els registres no passen dels 5, 6 o 10 litres com a molt. Però sí que hi ha d'anar baixant, no amb la mateixa intensitat, però abans ho dèiem, eh? És un lloc molt afectat i, per tant, doncs, aquesta alerta taronja. L'Agència Estatal de Meteorologia, tant
taronja,
per avui
eh?
Com per demà, manté l'alerta taronja, però sí que restringeix doncs, la circulació en aquestes zones.
I Gemma, i a Catalunya, perquè hem vist que està caient forta a Mas de Barberans.
Sí, hi ha hagut... aquesta també s'ha quedat una mica estancada aquí, entre Mas de Barberans, Ulldecona, i per tant els registres ara mateix, els més significatius, doncs els 57 de Mas de Barberans, 59 de Mas de Barberans, perdona, i 57 a Ulldecona. Es manté aquí... continua força estancada aquí, continua plovent, de moment en aquest sector, en canvi cap al Baix Ebre una petita treva, i davant del mar sí que veiem dues tempestes que es van acostant. Per tant, el que dèiem abans una mica, aquesta tarda molt pendent sobretot d'aquest sector, de les Terres de l'Ebre, podríem dir d'aquestes 3-4 comarques, perquè van entrant de mar cap a terra i es poden quedar una mica més estancades, i per tant l'avís de pluja torrencial que es manté del Servei Meteorològic de Catalunya, d'aquests 40 litres en només mitja hora, amb avís vermell al Baix Ebre i al Montsià.
Ai, alguna riera amb risc d'acumulació?
De moment no, que en tinguem constància, no. De moment.
Creuem els dits. Gemma Puig, gràcies una altra vegada. Fins ara.
Molt bé, fins ara.
Nosaltres fem una pausa i a la tornada parlarem del cas dels Mossos acusats de traficar amb marihuana decomissada. Recordareu, en vam parlar aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. I atenció, perquè se'ls ha condemnat. Tenim, finalment, la fallada de la justícia. De seguida en parlem amb la Rebeca Carranco i sabrem si és una sentència dura o no és dura amb aquests Mossos d'Esquadra.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 23 de novembre Alice, de la companyia de dansa taiwanesa Bidens.
Una adaptació del clàssic literari Alice i el País de les Meravelles, on es barregen la cultura occidental i l'oriental.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Renew. Renew, vehicles d'ocasió de totes les marques, recondicionats i certificats. Elèctrics, híbrids, gasolina, dièsel i GLP. En Renew, ara ve el millor amb les nostres garanties. Assistència 24/7, verificació de fins a 150 punts de control, satisfacció garantida o et tornem els diners. Descobreix tots els avantatges de la xarxa Renault i Dacia i gaudeix de condicions especials tan sols aquest mes. Empresa col·laboradora del Pla 2030 de suport a l'esport base.
Marta, sóc el teu veí. He trobat el teu pare desorientat al carrer. Però tranquil·la, que ara és a casa amb mi.
Ai, ja no es pot quedar sol a casa.
Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. Estaran en mans dels millors professionals i la teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
Celí, què et passa?
Jo era el Bataclan.
La meva vida es va aturar-la.
Amb motiu del 9è aniversari de l'atemptat a la sala Bataclan de París,
un any, una nit. Estrena aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, sèries, documental, documental, plataformes, plataformes, xarxes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio, amb Frank Lluís Giró.
Tensant el pas amb la Chloe. Aquesta artista barcelonina acaba de posar una marxa més al seu projecte musical que va encetar el 2021 i que no ha parat d'anar reclamant focus per situar-se com a una de les propostes més cridaneres de l'escena emergent. El primer disc de la Chloe, el seu debut, es diu Com un nai en Ferrari i és un compendi de molts dels pals de l'urban, trap, reggaeton, afrobeat i funk carioca.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carot.
4 minutets i seran 6:15 de la tarda. Fa poc menys d'un mes parlàvem del judici a tres Mossos de Santa Coloma de Farners acusats de traficar amb marihuana decomissada. Atenció, perquè ja tenim sentència. L'Audiència de Girona els ha condemnat. Rebeca Carranco, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Quina ha estat la condemna?
Doncs han sigut penes molt i molt elevades pel Salva, que és el... anava a dir presumpte líder, però bueno, segons l'Audiència és el líder d'un grup criminal que traficava amb marihuana. Són 10 anys i 9 mesos. Després, per la segona persona que considerava que era com la seva mà dreta que l'ajudava, són 9 mesos i 15 dies. Hi ha un tercer mosso, que era un intermediari, que té 10 anys, un mes i un dia, perquè a més també el condemna per una cosa que no han condemnat a la resta, que és per consultar unes bases de dades.
Uh-huh.
És a dir, que en total penes, doncs això, que estan vora els 10 anys, que és moltíssim.
Déu-n'hi-do, t'ho esperaves?
Doncs mira, jo he pensat molt en tu, en mi, en nosaltres, avui, per la secció que vam fer, que vam entrevistar el Carles Monguilón, no? que nosaltres vam dir que hi havia un tecnicisme,
sí,
que potser feia que tot anés enrere, i ens deia, no és un tecnicisme, és una qüestió de drets fonamentals. Doncs llavors jo la sensació que tenia és, si aquesta nul·litat que ells demanaven per aquests drets fonamentals d'aquest testimoni, que és el que inicia tota la investigació, que si això funcionava, doncs que sí, que efectivament aconseguirien aquesta absolució. Però que si no funcionava, la meva sensació és que els condemnarien i que sí que, seria una cosa severa, greu, com ha sigut.
Mira, ara la Rebeca ens recordava la conversa que teníem amb en Carles Monguilot, advocat d'aquests tres ja acusats. Si et sembla, fem un breu resum del cas i expliquem després a la gent aquest tecnicisme que ens deia que no era tecnicisme, però bueno, perquè ens entenguem,
sí,
no? Aquesta baula feble en el qual estructuraven tota la defensa dels Mossos.
Mira, aquest cas comença el 2020 perquè hi ha una persona que és un confident policial que comença a explicar a Mossos Afers Interns que hi ha un policia que hi coneix des de fa molt de temps que li va oferir com una mena de tracte de escolta, tu pots traficar amb el meu permís i després jo m'enduré com el 50% del que tu estiguis guanyant amb aquesta marihuana. Això és l'inici de tot. Afers Interns això ho porta al jutjat i sobre una investigació. A partir d'aquí, les pròpies investigacions dels Mossos el que acaben acreditant és que hi ha diverses intervencions policials amb comissos i que part d'aquesta droga que havien agafat els propis Mossos a traficants, acabava en un circuit paral·lel, que és aquest creat per aquests Mossos, i acabava venent-se a tercers. I llavors, una mica el que dibuixava aquesta investigació era les persones que havien d'investigar i d'evitar que es trafiqués en droga, el que feien ells era investigar, però després per aprofitar-ho i vendre ells aquesta droga. Tot això comença el 2020 i ha sigut bastant ràpid, perquè 2020, la investigació, setembre de 2020, comença el gener, al setembre hi ha les primeres detencions i estem a 2024, que tu diràs 4 anys, això ràpid, doncs bastant.
Ja tenim aquesta sentència.
Sí, ràpid. Llavors, ha estat tot bastant ràpid.
T'anava a dir, a veure, com ho expliquem, com defensaven o com estructuraven la defensa dels Mossos, la seva defensa, valgui la redundància.
Clar, ells... El que van dir, i que també és una cosa sorprenent, perquè a vegades a un judici tu dius, mira, jo sóc innocent, però si no em veieu de tot innocent, aquesta és la versió alternativa perquè no em condemneu a tant. No? Aquí ells el que van dir és que eren innocents, que en cap moment havien traficat en droga i que tota la seva, tot el seu contacte amb la marihuana, amb aquestes intervencions de marihuana i de comissos, era la seva feina. No? I que si ells havien en algun moment, hi havia una cosa que era com molt polèmica, unes imatges, que se'ls veia agafant una marihuana dins d'un camió que estava al pati de la comissaria, que era on es guardava la droga, se'ls veia com agafaven aquesta marihuana i que després les bosses on anaven estaven a la deixalleria. Doncs aquí les explicacions que ells donaven eren, no, nosaltres amb això ja vam avisar al nostre cap que com la marihuana es podreix, com que fa mala olor, és a dir, acabaven al·legant tot de qüestions al voltant de la conservació de la droga, que sempre és molt complicada, i també el paper molt rellevant que tenia aquest cap de la unitat d'investigació, el Salva, una persona de confiança que tothom creia en la seva paraula, no? Doncs ells el que deien, fèiem la nostra feina, i al final la resta el que deien és, bueno, nosaltres ens fiàvem del que ens deia. Si ell ens deia que anava a tirar la marihuana, com havien de pensar nosaltres que en lloc de tirar-la l'estava traient fora del circuit i l'estava fent servir per traficar?
En fi, en tot cas, aquest judici, dictat per sentència, 10 anys de presó per als Mossos acusats de traficar amb marihuana decomissada, una de les sentències més dures que s'han dictat fins ara amb uns Mossos, no?
És la més dura de la que jo tinc coneixement per corrupció, per un cas de corrupció. Sí que va haver-hi una el 2004, això fa molt de temps, que va ser per un mosso que va matar la seva sogra, la seva dona, van ser 40 anys de presó, però és la sentència més dura. És el cas més gran de corrupció policial que hi ha hagut fins ara, investigat per afers interns.
I és la prova que ja finalment que el narcotràfic i el tràfic de marihuana s'han infiltrat a la policia, no?
Sí, el que diu una mica Afers Interns és la marihuana és una droga que per qui la consumeix no li fa... O sigui, que té com la mirada aquesta de que no és una droga tampoc molt dura, els consumidors moltes vegades l'admeten sense cap mena de problema, i que això també ha fet que hi hagi com menys reticències als cossos policials d'estar traficant amb marihuana que no pas amb altres drogues que poden ser la cocaïna, no? Per exemple, que és una droga que sí que és una droga dura, que estaria molt més penada també en el Codi Penal. I llavors aquí el que diuen és que sí que han detectat diversos casos, però tot i així que continua sent poc, no? Sempre amb aquesta idea de estem alerta i amatents, però bueno, per ara són pocs casos, i aquest és veritat que és un cas molt greu i que sí que ha acabat per ara amb unes condemnes bastant elevades. Dic per ara perquè totes les defenses ja han dit, òbviament, que recorreran.
Clar, t'anava a dir què passarà a partir d'ara. M'imagino que Carles Monguilot, advocat de la defensa, recorrerà la sentència, no?
Sí, ell...
Ell demanava la nul·litat, a més.
Sí, i que ell continuarà demanant la nul·litat en base al mateix, és a dir, que aquest confident que en el moment que està declarant s'està també a ell mateix incriminant i que aquí s'hauria d'haver parat aquesta declaració i oferir-li un advocat, diu que això no es fa, això és una nul·litat. El que diu l'audiència, la seva sentència és sí que és cert que s'hauria d'haver fet això, no?, pels seus propis drets, però que això l'afecta a ell, que no li afecta a la resta.
Clar.
No? I que llavors...
Val, d'acord, que aquest clar, tecnicisme, dius, és a dir, que l'origen
no
d'aquesta declaració... Perdó.
Ens tocarà perdó. Sí, el que diu és... Que
l'origen és il·lícit, però clar, que l'afecta a ell. No els
exacte,
altres.
Diu, en tot cas, això l'hauria d'afectar a ell, però no a la resta, perquè és un dret fonamental que l'afecta a ell. I diu que el fet que hi hagi una errada en aquesta investigació no necessàriament ha de comportar la nul·litat de tot. Mm-hmm. Això aquí és l'element que l'advocat deia que ell no veia així, que si hi ha aquesta errada a l'inici, que és l'inici de la investigació, això ha de suposar que tota la resta sigui nul, allò que ens va explicar de la teoria del fruit enverinat.
I tant.
Que si, si el fruit aquest està enverinat, tota la resta que cau d'aquest fruit també ho ha d'estar, no? I aquí l'audiència diu que no, llavors i, recorrerà.
I d'aquest, precisament d'aquest confident, en sabem alguna cosa?
Doncs mira, jo estava preguntant, també, a veure què se'n sap, i bueno, el que venen a dir és que aquest home viu per Lloret, té família a Santa Coloma, però que no ha estat a procés i que no, o sigui, que formalment ningú en sap gaire res d'ell. És una persona que havia estat condemnada també per tràfic de drogues i, bueno, està...
Entenc que creus que acabaran a la presó aquests condemnats?
Doncs, bueno, ara hem de veure si hi ha un, si algú demana que s'executi aquesta sentència, que per ara no sembla, serà un camí molt llarg, no? I jo fins i tot penso que serà llarg el procés de que acabin fora dels Mossos d'Esquadra, perquè ara ells ara estan suspesos des de l'inici de la investigació. Això vol dir que no poden treballar com a policies i que l'únic sou que tenen és el seu sou base sense cap mena de complement. Però fins que no s'esgotin tots els recursos, que ara serà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, suposo que després, si no els donen la raó, serà el Suprem i encara una mica més de camí, si poden, fins al Constitucional, això es pot allargar molt de temps i no els poden fer fora fins que no hi hagi una última sentència que sigui ferma. Llavors, no sé si entraran a la presó. Una vegada hem vist que quan són funcionaris públics sí que diuen que per la seu, bueno, per qui són, haurien d'ingressar. Jo dubto que a curt plaç ho veiem i a llarg plaç veurem.
Veurem què passa amb tot plegat. Ho anirem seguint amb la Rebeca Carranco, periodista especialitzada en successos i col·laboradora de la tarda. Moltes gràcies, Rebeca.
Gràcies a tu.
Una abraçada. Fins ara. 5 minuts, els que passen de 5:45 de la tarda. Fem una pausa i ara tirarem enrere en el temps per fer una cosa. Observant el present, mirarem els reptes que tenim com a humanitat i després projectarem el futur. Un exercici que farem amb l'Eudald Carbonell. Ell, de fet, l'ha fet ja durant uns quants anys. D'aquí 1000 anys, com serem els humans? On serem? O no serem enlloc? Perquè ens haurem extingit. Les respostes, d'aquí un moment.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Quan el cos et demana caldo, no te'n demana un de qualsevol, sinó aquell caldo tan bo, amb aquell sabor natural de veritat. Aneto, el caldo que et mereixes.
Amb cara i ulls, amb nom propi, talent i dedicació. Amb cara i ulls i amb somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te i preparar-te el que més t'agrada. Amb cara i ulls t'esperem en lloc de sempre. Comerços, mercats i restaurants. Amb cara i ulls. Ajuntament de Barcelona.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
No havia vist mai res semblant.
Perquè és un invent revolucionari. Els primers rulos elèctrics del món.
Revolucionarà tota la indústria de la bellesa.
La meva vida.
Contractada.
I la vida de milers de dones.
Estàs preciosa, mama.
Increïble.
Carmen Curlers. Una sèrie inspirada en fets reals. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT després del 30 minuts.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Arriba la segona edició de Victòria Podcast, el festival de podcast del Teatre Victòria. A partir del 27 d'octubre, viu en directe sessions amb sorpreses i experiències interactives amb alguns dels millors podcasters com José Elías, Juliana Canet, Andrea Ros o David Verdaguer. Més informació a teatrevictoria.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. Pau Matas i Oriol Pla estrenen Gola al Teatre Nacional de Catalunya. A Gola, els creadors de l'exitós Travi reflexionen sobre una societat desigual i compulsiva i un sistema que no s'atura i ho engoleix tot. Gola. Fins al 22 de desembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. A Catalunya Ràdio.
interpretant el sentiment i els anells del poble. La cara
al vent. Ja sóc aquí!
Vols descobrir 30 moments determinants de la història de Catalunya i saber què va passar l'endemà?
La història està plena de dies que són l'endemà.
Aquí, preparat pel viatge?
Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus reconstrueixen els esdeveniments que expliquen el nostre present. L'endemà, el podcast de divulgació històrica a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
9 minuts els que passen de 5:45 de la tarda. Maybe I'm a dreamer. Eudald Carbonell, arqueòleg i doctor en geografia i història, entre molts altres títols, ens torna a visitar avui a la tarda de Catalunya Ràdio. Bona tarda, Eudald.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Nou llibre, de la caverna al cosmos.
Sí, em sento molt bé aquí a Catalunya Ràdio.
T'agrada, eh? I a la tarda més.
A la tarda més, sí.
A la tarda em sembla molt còmode.
És un dia fa un dia que, fantàstic per mi, que no fa sol, no fa mal temps, m'agrada.
A mi també m'agrada, aquest mal temps. Vale. Em sento còmode.
Fa recollir.
Ui, tant! Una manteta, mira, em faré portar una manteta aquí a l'estudi, saps? Nosaltres hem fet un exercici avui de sortir al carrer, de seguida te l'explico, però abans et vull preguntar, com t'imagines la humanitat d'aquí a 100 anys?
Sí, la humanitat serà molt diferent. Jo m'imagino una humanitat diversa, que no serà integrat amb un ser únic. Fa 40.000 anys érem molt diversos, érem 4 o 5 espècies, i ara tornem a ser, si tot va bé, si ho fem bé, tornem a ser 4 o 5 espècies.
I d'aquí 1.000 anys?
I d'aquí 1.000 anys segurament integrarem la diversitat. Estarem vius, i espero que el nostre... Som molt imbècils, però molt intel·ligents. Som una espècie imbècil, però molt intel·ligents. D'aquí 1.000 anys anem a integrar la diversitat i tornem a fer com vam fer fa 40.000 anys, integrants amb una espècie. Vam passar els neandertals, l'home de Floresciències, els Denisova, i nosaltres hi vam fer una sola espècie, que va ser l'homo sapiens. Vam ser capaços biològicament d'integrar la diversitat. Doncs d'aquí 1.000 anys s'haurà integrat la diversitat que hi haurà, que ve ara. Que ve ara una diversitat tremenda, amb els humanoides...
Ara en parlem, ara en parlarem, perquè hi ha 5 tipus, ara de seguida el repassem amb l'Eudald. Nosaltres hem fet un exercici, el mateix que t'he preguntat a tu, ho hem preguntat al carrer, avui ens acompanya la Lola Catalán. Lola, bona tarda.
Bona tarda.
La nostra estudiant en pràctiques, que ha sortit al carrer i has fet aquesta mateixa pregunta. Com t'imagines la humanitat d'aquí 100 anys? Què t'ha dit la gent, Lola?
Bé, us puc avançar que la majoria de gent s'ha mostrat bastant negativa.
Ah, la vaja. Bueno, a veure, és que tal com va el món, què han de dir? Què han de dir?
No, i tant. Però bé, anem a pams.
D'acord.
On i com pensa la gent que viurem?
Segurament que haurem aconseguit entrar a Mart, a no sé on, als planetes que tinguem al voltant, segur.
No sé, jo trobo que estaria tot allà tancat dintre de cúpules i tot això. No sé, poc a fer.
Jo crec que seria tot molt com... molt de viure a naus, tal...
Potser no serà massa bonic, doncs perquè el panorama real... actual no és massa alentador. Esperem que sí, sobretot per la gent jove i pels infants, no, que millorem, però no.
Què et semblen aquestes primeres respostes?
No, em sembla bé, viurem, sí, sí, amb lo de Mart i això ens han encertat bastant, eh?
Mira, fixa't.
A mi m'ha agradat aquest noi que deia poca fe.
Home, sí.
Poca fe, sí.
Estem d'acord.
Després tenim els escèptics, sí. La gent sí. Que creu que directament ja no hi haurà humanitat.
Ens extingirem.
Vale.
O, per contra, la gent que creu que res serà tan diferent.
Jo crec que no estarem, o si estem, estarem molt malament.
No ho sé, jo crec que potser no hi serem, eh?
Doncs no gaire diferent a la d'ara. Penso que 1.000 anys enrere el que érem era més o menys com ara, perquè teníem una manera de reproduir-nos igual, una manera de relacionar-nos semblant, l'únic que hi havia més guerres, més malalties i vivíem menys.
Què en penses d'aquestes, Lola?
Doncs a mi m'ha sorprès la senyora que deia que no canviarà tant. Perquè, bé, és cert que fa 1.000 anys ja hi érem, però home, a mi sí que em sembla que el món ha canviat.
Confia en que, com has dit abans, que som tontos però intel·ligents?
Som imbècils
però intel·ligents. Confia més en la part d'intel·ligència que d'imbecilitat, aquesta senyora.
Sí, hem de confiar en que el principi d'esperança. El principi d'esperança humana és la nostra intel·ligència i la seva socialització, sí.
M'agrada aquesta manera de pensar. Bé, per últim tenim els idealistes, que es neguen a creure que no puguem avançar i arribar a un món millor.
Algo molt surrealista, en plan cotxes voladors, no hi ha malalties, un món ideal, on tot es pugui arreglar amb una píldora màgica i tothom sigui feliç i content.
Lola, déu-n'hi-do aquesta recerca que has fet al carrer. Gràcies per copsar-nos la realitat dels nostres oients.
A vosaltres.
Audal, a veure, totes aquestes reflexions ens les fem per culpa del teu últim llibre, De la caverna al cosmos, sí. Que insisteixes un cop més en la teva idea que la humanitat, tal com la coneixem, s'acaba. Quant de temps ens queda?
Bueno, ens queda poc temps.
Del que coneixem, eh?
Tal com la coneixem, ens queden pocs anys. Desenes d'anys, no diria. Perquè... Perquè la selecció cultural acabi substituint la selecció natural, ens entenguem, ens hem de deshumanitzar. La nostra adaptació definitiva serà la deshumanització. Mira, quan vam fer els humans, vam començar fent humans, va ser per la Koiné, proto-llenguatge, i les eines. Això va ser la primera clausura operativa. D'aquí vam començar per atzar fent humans. Va aparèixer la consciència. I ara ens farem transhumans.
Perquè,
serem transhumans perquè la intel·ligència artificial generativa passarà a ser cognitiva, això serà, i per la tecnologia. Serà la segona gran clausura operativa i deixarem de ser humans. O sigui, per adaptar-nos en aquest procés de transhumanitat, la intel·ligència artificial serà un llenguatge bàsic.
Mira, farem una espècie de joc. Capacitat biotecnològica de generar diversitat dins i fora la nostra espècie,
sí,
això en tenim. De fet, tu, ara ho deies al principi, et planteges quatre grups. Ara els comentem, sí, però ho fem amb aquesta música. És la música d'una escena de Star Wars, a la qual tu fas referència al llibre, la del bar, on hi ha tot de criatures diferents, i és natural, perquè tu t'imagines la posthumanitat, ara ens ho deies, molt variada. Hi haurà de tot. Jo et dic els quatre tipus que tu has seleccionat, sí, i els comentem. Els humans, tal com som,
els que no voldran per religions o per qüestions filosòfiques o per qüestions conservadores, no ens deixarem tocar, no ens deixarem intervenir, tal com som.
Intervenir
vol dir... Sí, que no ens deixarem millorar com a espècie.
Vale. Després, el segon, humans modificats genèticament? Que sí que ens deixarem intervenir.
Els deixarem per malalties, perquè pel que convingui, per vacunes, ens modificarem genèticament, sí.
És a dir, traiem el gen de... M'invento, de la celiaquia.
Exactament, modificats, però modificats.
Modificat genèticament.
Serà una pròtesi, serà que sigui externa o interna, sí.
Ah, d'acord. Tercer, humans editats genèticament, sí, en fàbriques.
El
això m'ho has explicat millor. El
Cris Nou serà una cosa molt corrent i es farà. Serem editats anatòmicament des del laboratori amb arquitectura artificial, sí.
Hosti, però això què vols dir, que serem tots amb fecundació in vitro?
O in vitro, o clonacions, o formes... Es farà des de material biològic que es podrà construir, perquè tenim les seqüències d'ADN completades.
Uau. I la quarta, humanoides artificials, cíborgs, meitat biològics, meitat mecànics.
Exactament.
O sigui, com Robocop.
Sí, com Robocop o com semblants. Bueno, robots, de fet, n'hi ha tants, hi ha com humans. Hi ha més robots que no pas humans.
Ara,
les fàbriques de cotxes, a tot arreu. Hi ha un nexe comú que ens comunicarem per logaritmes. La intel·ligència artificial serà la que ens comunicarà, permetrà que aquesta diversitat sigui possible.
No ho farem amb llenguatge?
No.
Ostres.
El llenguatge serà matemàtic.
O sigui que els humans no modificats haurem de parlar amb llenguatge matemàtic.
Exacte, segurament.
Amb traductors.
Bueno, les màquines ja són. Les màquines, els logaritmes ja fan que... els robots que tenim ja van amb llenguatge matemàtic. La intel·ligència artificial farà que el llenguatge matemàtic sigui molt fàcil.
I creus que ens hem d'imaginar, vinga, tots convisquent els uns amb els altres, o hi haurà les mateixes jerarquies?
Conviurem.
Conviurem sense jerarquia?
Sí, conviurem. Conviurem ara... De moment, què passarà? Què penso jo, no? És una intuïció. Però què penso jo? No, un col·lapse, l'espècie col·lapsarà.
D'acord.
Perdrem 2.000 milions o més, la Tercera Guerra Mundial possiblement serà nuclear, això farà una pèrdua, com van fer l'entrada del capitalisme, que va fer dues guerres mundials, que van perdre 600 milions, 300 milions indirectament, i després vindrà la catarsis i vindrà que aquestes espècies posaran a funcionar amb una nova consciència.
Si m'estàs, ho dius amb tanta seguretat,
sí,
nano?
Té una intuïció.
Colló. Apuntes que més aviat del que ens pensem passarem a la posthumanitat, ara ho comentàvem,
sí,
i després en el futur, a la transhumanitat.
No, al revés, de transhumanitat hi arribarem.
Ah, d'acord.
I llavors passarem a la posthumanitat, que no tindrà res que veure, ja no serà una adaptació humana, no serem ni humans, no hi haurà l'espècie, serà una altra cosa que no tindrà cap relació amb la humanitat.
Tu reclames consciència global,
sí.
Consciència d'humanitat.
Sí,
no tenim consciència d'espècie?
No, no tenim consciència d'espècie. No. La globalització és el pitjor invent que hem fet. Això ho vaig dir el llibre.
I ara Donald Trump vol desglobalitzar. A veure si t'ajuda.
No, en certa part té raó. No, no. El nacionalisme pot tenir raó amb la desglobalització. Però bé, la desglobalització s'ha de fer ben feta. S'ha de fer amb la planetització. No en fer compartiments estancs, no? Fer la interdependència, fer amb la diversitat, apoyant la diversitat, no trencant la diversitat.
La Covid no ens va servir per agafar consciència d'espècie?
No, la Covid va empitjorar l'espècie. Molt.
No fotis.
Home, i tant. Des de la Covid que ens comportem encara pitjor que abans.
Pitjor en quin sentit? Què has notat tu, que has detectat?
Pitjor perquè la Covid, que havia de ser un element de catàrtic, que havia de millorar...
Sortirem millors persones, deien.
Sí, no, això és mentida. Han sortit pitjors, molt pitjors del que érem. Això es veu amb els comportaments que tenim, han sortit molt pitjors, sí.
Per exemple, dona'm un exemple de comportament.
Amb el comportament... que jo parlo sempre de l'individualitat col·lectiva i aquesta gent parlen de la col·lectivitat individualitzada, que és una altra cosa.
Si som 8.000 milions d'individus, tampoc té sigut fàcil que tinguem aquesta consciència comuna, no?
No, clar.
I som molt diferents entre nosaltres. Tu parles del concepte cervell global, què és això?
Què? Cervell global, clar.
Explica-m'ho.
Clar, el cervell global... Bueno, el cervell global és el que ha de funcionar com a espècie. Som una sola espècie, venim un tercer comú, ens hem integrat, som uns híbrids. El Homo sapiens és híbrid, és un híbrid d'Homo sapiens, que és l'espècie que hem acabat integrant, de Neandertals, de Denisovas i potser d'Erectus. Però és una integració que hem anat perdent, per deriva genètica, hem anat perdent els components d'altres espècies que tenim fins a acabar amb una espècie com Homo sapiens. Doncs, com som una sola espècie, tenim que tenir un cervell global, un cervell, un plantejament col·lectiu.
Uf! I això què ho hem de fer, a través de les xarxes socials?
Home, les xarxes socials han de contribuir a fer això. Uh-huh. Encara que sembla que ara... No, estan actuant amb el pitjor que tenen. La socialització de la tecnologia s'ha fet malament. El problema que tenim és que hi ha una mala socialització de la tecnologia. Però la tecnologia és el que ens ha fet humans. Recordem-ho.
Les eines, però
deies. Recordeu, les eines de llenguatge ens han fet humans. Mm. Doncs les xarxes ens han de fer, ens han d'humanitzar. Per deshumanitzar-nos. No, està lluny. Però bé, la intel·ligència artificial ha arribat fins aquí. Serà la nostra salvació. La salvació serà.
I no et fa por la intel·ligència artificial?
No,
cap moment?
Em fa por, com el capitalisme li feia por. Com li feia por en els, quan va sorgir el capitalisme, les màquines de vapor, les màquines de tren... Tot això és una... són cabòries nostres, sí.
Ens estem abocant a uns canvis immediats, sí. I a mitjà termini tenim reptes urgents. Començant pel canvi climàtic, serem a temps d'avançar tecnològicament per salvar-nos?
No, la crisi climàtica ja està, és irreversible.
Ulló. A la pàgina 46, clar, envies un missatge inquietant. Ho llegeixo textualment, eh? Diu, si la pons tanalla, no hi haurà una resposta vàlida per evitar la nostra extinció. Si mirem enrere, tenim informació del passat que ens ajuda a pensar, però només mirant allò que volem, estarem més segurs en el futur.
Esclar, perquè en el futur hem de fer el que volem, no cap a on anirem. La gent diu, es pregunta ara, diu, ah, no sé cap a on va l'espècie. Hem de saber cap a on va, perquè hem de canviar la lògica per l'atzar. La lògica, la teleonomia, hem de ser
sí.
teleonòmics, hem de saber cap a on anem. Fins que no sapiguem cap a on anem, no podrem fer que l'espècie funcioni bé.
Però tu creus que la gent del carrer s'ho planteja, això, Udal?
No, es planteja això, no.
I com ho hem de fer?
S'ha de socialitzar aquestes idees. Les idees basals, les idees bàsiques que venen d'entendre l'evolució s'han de socialitzar. Les hem de fer arribar a la gent del carrer, hem de tocar. Jo proposo aquest any a les escoles de primària, de secundària, a l'universitat, fer una assignatura que es digui autoecologia social humana. L'autoecologia social humana ens pot salvar, ens pot educar.
Autoecologia,
social,
eh?
Sí, autoecologia social humana. Això és un concepte que estem fent. L'autoecologia l'estem fent nosaltres. Mm. Doncs que sigui per tothom, que sigui obligatòria, des de que som petits, tenen 4 o 5 anys, des de pàrvols fins a l'universitat, hi ha una assignatura que sigui autoecologia social humana.
Però això han de passar tantes coses perquè això es posi en un pla educatiu.
Però bé, pla educatiu, aquí torno a repetir, pla educatiu tenim la intel·ligència artificial, que serà molt important. L'educació que estem ara és una educació del segle XIX. educació que no, no té res que veure amb, la, amb, la, amb, les, amb els guanys socials i amb els guanys tecnològics que han fet. Fa falta una educació totalment diferenciada d'això. La intel·ligència artificial ens ajudarà. És obvi que la intel·ligència artificial servirà en moltes coses, però sobretot per canviar l'educació.
Mm-hmm. Eudald, abans que ens expliquis com serà el sexe del futur, podem passar un altre moment pel carrer. Lola, també ha sortit al carrer per preguntar a la gent com creuen que serà el sexe, no?
Doncs sí, la gent en aquest cas s'ha imaginat coses força diferents a l'actualitat, com bé està dient l'Eudald, i penso que no seran del gust de tots.
Crec que també la sexualitat va canviar molt. No fem molts fills en contacte. Crec que és igual a les pel·lícules, no? Crec que seran fills fets a laboratori.
I espero que no, però... Però, bueno, és una possibilitat, no? Perquè la fertilitat baixa, no?
Què en penses, Eudald, que aixecaves el dit?
Que està bastant bé. S'està avançant bastant en el futur. I està molt ben pensat el que diu. Aquesta senyora té una resposta immediata i el sexe deixarà de tenir importància. En els països com el Japó, el sexe està individual. Cada vegada hi haurà un sexe menys presencial. Això està passant al Japó, està passant
sí,
els llocs avançats. És molt més fàcil fer-ho tu sol que no fer-ho amb un altre i encara...
No t'has de posar d'acord amb ningú.
Exactament.
Aquest sexe que s'imagina la gent, ens ha dit l'Eudald Carbonell, que no està tan lluny del que, segons ell, serà el futur. No sé si està vinculat a la barreja de diversitat d'espècies paral·leles que planteges, però amb la posthumanitat el sexe s'haurà acabat.
Sí.
I la felicitat? Deixarem de perseguir la felicitat?
El plaer, és una cosa que no deixarà de ser, que ens perseguirà sempre. Però, bueno, aquest plaer possiblement no serà tan presencial, serà més individual, més recollit.
I el menjar... Què menjarem? Com menjarem?
Menjarem sempre el mateix. Sempre s'ha menjat animals. Animals que continuarem menjant. Matèria orgànica, feta en laboratori o sense laboratori, se'n farà. I continuarem menjant vegetals. L'única forma és l'elaboració, que serà diferent. Però continuarem menjant el mateix.
La Lola també ha sortit al carrer. Què s'imagina la gent, Lola?
En aquest cas, la gent també tirava cap a alternatives sintètiques. Anem a escoltar el que ens han explicat.
Veient com està el panorama també amb el tema de l'agricultura i dels aliments, imagino que ens acabarem prenent píldores que ens donaran tots els nutrients i totes les coses i serà així d'avorrit.
Pastilles. Haurem destrossat la natura i haurem destrossat el món i haurem d'alimentar-nos doncs, com...
Sintètic.
Sintètic. Jo crec que tot sintètic. Això que es veu de, jo què sé, peix sintètic que es fa i carn sintètica, jo crec que això anirà cap a més. Verdura i fruita com ara, no sé si seguirà havent-hi.
Aquí la gent potser divergeix més, del que penses?
Sí, perquè el que penso és que es menjarà elaboradament perquè la gastronomia ha vingut per quedar-se.
Ah, sí, eh?
Sí,
la veritat, Elisenda, jo prefereixo quedar-me amb el missatge de l'Eudald.
Sí, per favor.
I seguir menjant com mengem
perquè
ara.
Jo m'imaginava allò, deixar de menjar grans animals, menjar només microanimals.
Es deixarà, les cèl·lules poden fer animals, la carn es pot fer de a nivell de cèl·lules que prenen animació al laboratori, es poden fer moltes coses per les sintètiques, òbviament, i però la gastronomia prevaldrà perquè el plaer continuarà.
Exacte. Viatges. A tot el llibre admets que cal saber imaginar el futur, encara que sembli ciència-ficció, però tens clar que arribarà un dia en què farem vols interestel·lars.
Sí, senyor. Perquè, bueno, el fet ara de la impulsió làser, que per exemple, per anar a Mart, diu, no, que ser a Mart, que tardarà un any o dos anys per anar a Mart, amb la impulsió làser estarà dues setmanes. Es vindrà i es tornarà de Mart en quatre setmanes.
Per tant, velocitat de la llum.
La velocitat de la llum es podrà fer. I, bueno, també parlo moltes coses que són ciència-ficció, però ja s'ha fet el teletransport.
Sí, això, hi ha un moment que dius, com a Star Trek, ens podrem teletransportar.
Exactament.
Però s'han teletransportat coses, ja?
S'han teletransportat electrons, sí.
Ah, clar, jo sempre penso en una persona, no?
Encara no, però bé, tot arribarà.
Tot arribarà. Els morts, hi haurà una qüestió inquietant que planteges, la resurrecció dels morts. Què vol dir això? Que serem immortals?
No, que la resurrecció dels morts, la desextinció, és una cosa que ja està passant en moltes espècies. Ja s'ha destingit aquesta cabra del Pirineu a Saragossa.
És veritat.
Fa 15 anys o 20.
Sí, sí.
I ara es desextingiran els mamuts amb els opòssits i amb material genètic congelat.
Ostres.
I em sembla molt interessant.
Ha de ser bestial.
Els mamuts han de tornar i tornaran per una qüestió que ens diuen, que refredaran i trepitjaran la neu i es baixarà la temperatura del permafrost un grau i mig i evitarà la descongelació.
Eudald Carbonell, avui ens presentes aquest llibre de la Caverna al Cosmos, Nous horitzons per l'espècie humana. T'he d'alliberar perquè a 7:15 sereu a l'Altaïra, a Barcelona.
Sí, senyor.
Què fareu? Xerrada?
La presentació, farem una xerrada amb el Folk, amb el meu amic Ernest. Xerrarem.
Amb l'Ernest Folk, eh?
Minuts, sí,
oi, apassionant.
20 minuts o 3/4. Bueno, 20 minuts. 20 minuts. No m'agrada parlar més de 20 minuts o mitja hora. Per això està molt bé l'entrevista.
Avui hem fet 22 minuts, s'ha quadrat perfecte.
Fantàstic.
A més, estic constipada i abans de marxar Lola ha dit estaré 20 minuts aproximadament perquè és el temps que trigo a enganxar el virus. Però així sí, dona un sistema immunològic més fort, oi?
Sistema immunològic està embarassada, t'anirà molt bé.
Exacte. Que la criatura treballi i vagi xupant.
Vagi xupant l'energia que viurà després.
El que li espera. Eudald Carbonell, un plaer, com sempre, tornar-te a tenir a la tarda. Que vagi molt bé la presentació. Fins ara. Adéu, adéu. Ja ho sabeu, que a 7:15 de la tarda, si sou a la ciutat de Barcelona, a la llibreria Altair, teniu la presentació d'aquest llibre de la Caverna al Cosmos, Nous horitzons per l'espècie humana, d'Eudald Carbonell. I si no, tots a posar-lo a la carta als Reis. I si no, escolta'm, amics invisibles, per favor, estireu-vos. Nosaltres fem una pausa i a la tornada, més coses aquí a la tarda.